Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser fidelment amb nosaltres setmana rere setmana. I gràcies també per tots els comentaris que ens fan arribar sobre el programa a través del correu electrònic i del Facebook. Un agraïment especial al senyor Albert Domene pels seus escrits. Es correspon avui de conversar sobre el diumenge 21 de durant l'any. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge 21 amb els nostres convidats, els qui tot seguit presentarem. Ens acompanya l'organista del Santuari de Núria, membre del Seminari del Poble de Déu i component de l'equip pastoral de la Vall de Ribes, la Maria Carme Girard. Hola, què tal?
Hola, Déu us guard.
També el notari a la Seu d'Urgell i pare de família, Xavier Francino. Hola, què tal?
Honorat per ser invitat, com dius.
Ens plau de tenir-lo sempre amb nosaltres, ja ho sap. I també el rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria, mossèn Melcior Querol. Hola.
Hola.
Tot bé?
Sí, d'unitat.
Preparats?
Preparats.
Amics, amigues, som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara la taula de l'Evangeli per a vostès, setmana rere setmana. L'Àlex Alsina és als controls. Comencem ja.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 21 és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 66.
Això diu el Senyor: jo conec les obres dels homes i els seus pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de totes les llengües. Tots vindran aquí i veuran la meva glòria, i faré un prodigi enmig d'ells. Després enviaré algun dels supervivents a les altres nacions, a Tarsis, a Fut i a Lut, a Mosoc i a Ros, a Tubal i a Javan. A les illes llunyanes, que mai no havien sentit parlar de mi ni havien vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria entre les nacions. I de totes les nacions portaran els vostres germans com una ofrena al Senyor. Els portaran a cavall, en carruatges, en lliteres, muntats en mules o en dromedaris, fins a la muntanya santa de Jerusalem, diu el Senyor. Els presentaran tal com els israelites presenten en vasos purs la seva ofrena en el temple del Senyor, i jo fins en prendré alguns d'entre ells per fer-ne sacerdots o levites, diu el Senyor.
Un text de la darrera part del llibre d'Isaïes, anunciant la fi dels temps, sota la imatge d'una gran reunió. El Senyor mateix diu que reunirà la gent de totes les nacions i llengües i confluirà, per confluir, en aquest cas, per confluir, tots a Jerusalem. I allà veuran la glòria de Déu.
És un text molt bonic, preciós, i voldria començar subratllant que el text parteix del coneixement que Déu té dels homes i dels seus pensaments. Conèixer és fonamental perquè tu només pots estimar el que coneixes. I aleshores Déu coneix l'interior de cada ésser humà. I clar, nosaltres ens hem de situar en aquesta història que, encara que aparentment tantes coses puguin anar malament, gent que perd la casa, guerres, desastres, Déu és el triomfador. I crec que en nosaltres hi ha d'haver-hi sempre aquest discurs de saber que hem vençut.
Si Déu coneix, també Déu entén. Per tant, també hi ha una comprensió davant les febleses. A vegades te mires la cara d'un fill i ja saps que n'ha fet una o ja saps que està pensant.
Sí? Sí. Clar, vostè ho diu per experiència.
I aleshores, per tant, quan li dius, li contestes abans que et pregunti, pues jo crec que el mateix passa amb Déu. Som obra seva, ens ha creat, coneix les nostres febleses i per tant també les entén. I això és consolador també. Això et consola, que no t'has de justificar, és posar-te en presència seva i obrar amb honestedat.
Sí, després també, aquí també, a part de també la nostra feblesa, la nostra petitesa, aquí també Déu parla de que manifestarà la seva glòria, vull dir que també hem de ser conscients que ell estarà enmig nostre quan es manifesta la seva glòria, vull dir que també hem de saber atribuir a Déu quan les coses ens van bé, quan les coses són magnífiques i són fantàstiques, vull dir que la glòria ve de Déu. Una cosa que jo he subratllat també de la lectura és la frase «anunciaran la meva glòria entre les nacions», perquè el que era reservada al poble d'Israel, aquí a Isaïes ens ve a dir «això arribarà a tots els pobles i vindran en lliteres, en cavall, vindran com vinguin, però vindran de tot arreu, no? cap a la llum de Déu, cap al coneixement de Déu». No? I penso que això ja és com un preanunci de dir «aquesta glòria arribarà a totes les nacions».
Per això que en aquests moments en què sembla que hi hagi un pensament bastant extens de que això del cristianisme a la vella Europa s'acaba, que estem a les darreries, és precisament un moment en què nosaltres hem de donar testimoni de que no és així.
El mateix Salm d'avui ho diu. Anuncieu, aneu, anuncieu l'Evangeli per tot el món. És el Salm 116, eh? Lloeu al Senyor tots els pobles, glorifiqueu-lo totes les nacions.
Sí, perquè tot creixement comporta una crisi. També potser els signes dels temps és que hi ha d'haver un nou creixement i que l'Església hem de donar resposta a tants temes que la gent es pregunta. Avui dia, doncs, amb un jove has de respondre a allò que l'inquieta. No pots anar amb un discurs, doncs, del segle passat.
Però jo penso que jo treballo amb joves i allò que l'inquieta és el mateix que l'inquietava el jove del segle passat. El que passa que són les formes que es manifesten de maneres diverses, però la profunditat de l'ésser humà... A veure, jo passo dels 40 anys, treballo amb gent de 20. El que jo portava dins quan jo tenia 20 anys veig que és el mateix desig i el mateix anhel que porta una persona de 20 anys actualment. El que passa és que són unes formes diferents i amb un context social diferent.
I el context I hem de saber, nosaltres, no és el mateix.
Nosaltres hem de saber resituar-nos en aquest context per poder oferir, no? La perla preciosa amb les formes d'ara, que l'altre ens comprengui i l'altre arribi.
El problema que té en aquest moment el jovent és que se'ls planteja davant d'un conflicte que per la seva pròpia condició és molt difícil de resoldre. Amb aquesta edat en què estan formant el jo, estan formant la seva personalitat, necessiten integrar-se en un grup, són molt gregàries, però alhora ser cristià en aquest moment t'exigeix anar contracorrent. Per tant, tenen un moment especialment difícil.
Va contracorrent, però com que no tenen la memòria històrica que han tingut altres generacions, també molts d'aquests joves venen amb el terreny verge, en aquest sentit. No tenen els prejudicis que hem pogut tenir nosaltres o les influències contra el cristianisme que hem tingut nosaltres. Van contracorrent, perquè el cristià sempre va contracorrent. Però els valors del cristianisme, jo penso que els joves d'ara els valoren moltíssim. Moltíssim. Quan tu parles de l'autèntica pau, de l'autèntica llibertat, de l'autèntic respecte humà, et posen unes orelles d'elefant, eh? És com si ningú els hagués parlat mai d'això, eh?
I alhora l'opció probablement serà una opció més personal, més sincera, més opció de vida que la que es podia haver tingut, doncs, en temps passats, en què, bueno, diguem que era el que tocava i deixaves portar més. També és veritat que tampoc no es pot pretendre que aquesta opció personal sigui majoritària, si més no, en aquest moment. D'acord? Potser ens portarà una mica a la sensació que fa anar a una celebració religiosa en certs països a l'estranger, te'n vas a França, te'n vas a Anglaterra, i la participació en les cerimònies t'adones que allò per aquells assistents no és que avui és diumenge, toquen a missa. No, és que és una opció de vull anar a missa, i vull participar, i vull sentir-me comunitat, i vull compartir el meu goig.
I es percep que la gent s'hi vol sentir comunitat, eh?
Sí, aquí estem una mica en el trànsit, sí. Que no estem ni en una banda ni en una altra. I aleshores això de lloem...
Sí, no... això del salm, volem fer algun comentari més, doncs perquè aquí, clar, ens està convidant.
Això que diu el Salm, recollint el que tu deies fins ara, Xavier, sobre els joves, jo m'he trobat que amb joves no evangelitzats perquè no eren batejats, que han sigut ells els que a l'institut han portat altres joves al grup perquè han tingut una força tal que han sigut ells mateixos que han anat allà i t'han portat algun altre jove, que jo dic, i ningú els hi ha dit, no? I dius, mira, porto aquesta noia que pot venir també a la sortida, i dius, sí, sí, benvinguda sigui, no? Però ells mateixos han sigut els que han fet l'apostolat. I això és molt curiós, eh? Això interpel·la bastant.
Anem a veure quina interpel·lació, si els sembla bé, ens proposa la segona lectura també de la carta als Hebreus, com aquest de diumenge passat també. I ara, doncs és del capítol 12 en aquest cas. Escoltem-la.
Germans, heu oblidat les paraules encoratjadores que l'Escriptura s'ho adreça com a fills. Fill meu, no desestimis la correcció que ve del Senyor. No et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor repta aquells que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix. És per la nostra correcció que sofrim. Déu us tracta com a fills. Perquè quin fill hi ha que el seu pare no corregeixi? La correcció, de moment, no sembla que porti alegria, sinó tristesa. Però més tard, els que han passat per aquest entrenament encullen en pau el fruit d'una vida honrada. Per això enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen. Aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó que es posi bé.
Sabem que la carta als Hebreus està escrita per animar en la seva fe alguns cristians que es trobaven desanimats per dificultats internes i externes, com ara el sofriment, les persecucions, les proves. Tot això, ens diu l'autor, forma part de l'educació paternal de Déu. Aquí tenim un pare, no sé si vostè, Xavier, una mica ja ha fet referència abans a la primera lectura, també la correcció als fills. Què ens diria vostè d'aquesta lectura? Més que res per al·lusions que el pare que corregeix...
A mi quan em deien de petit, quan em corregien, això em fa més mal a mi que tu, no m'ho creia. No? I és veritat.
És veritat.
És veritat. És a dir, corregim un fill, negar-li alguna cosa, jo estic convençut que em fa més mal a mi que amb ell, perquè jo després hi dones voltes, et dol, et sap greu, i ells ja se n'han oblidat quatre vegades. Ja fa dies que ells ja no hi pensen. És a dir, el corregir és dolorós pel qui ho fa i pel qui el rep, però alhora és tan necessari. Aquí Sant Pau ens parla de l'entrenament, és a dir, l'entrenament també és dolorós, però si vols fer les teves marques, si vols arribar a la meta, l'entrenament és imprescindible, és a dir, has de formar el cos perquè assoleixi els seus objectius, com has de formar els que pugen per fer persones i fer ciutadans, no fer súbdits, no fer consumidors, fer persones i fer ciutadans. Això vol dir reflexionar, ser conscient dels teus valors, valorar-los i defensar-los, no deixar-los perdre davant de la primera ventada que diu, no, ara la moda és no sé què. És clar, tot això realment no està de moda. En aquest moment tot queda encobert i tot se't ven sota la forma de drets i de llibertats, de donar-ho tot. Tens dret a tot, tens dret, com deia un anunci, fins a dos parells d'ulleres. Bueno, no sé qui me'l dona, aquest dret. Deu ser que algú té l'obligació de proporcionar-me-les. Esclar, això no fa ciutadans, això fa consumidors. D'acord? Després, quan ve l'hora de la veritat, aquest no és el món real.
Amb tot costa, d'entendre aquesta frase. El Senyor repta aquells que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix. Vull dir que de vegades quan et trobes amb les dificultats...
No, sí, és així, perquè...
El per què m'heu abandonat costa de vegades, de dir que et trobes sol, o que dins de la mateixa església de vegades no trobes comprensió, o no hi ha unitat, o hi ha divisió. Són moments de prova forts. Són moments de prova que dius, bueno, i el Senyor, on ets, no?
Mira, Déu ens estima, és pare, i per tant vol el millor per nosaltres, vol la nostra santedat. Llavors, ell coneix, tal com deia la primera lectura, la nostra tendència, doncs, a l'orgull, a l'egoisme, a voler ser nosaltres mateixos, i aleshores, evidentment, que aquest ésser humà que té aquestes tendències ha de ser purificat. Són unes tendències que em sembla que ni nosaltres les voldríem ni Déu les vol, però les tenim. I aleshores és evident que hi ha d'haver-hi un procés de purificació.
però sí, no fàcilment acceptable ni pels fills ni, sí, ni pels pares.
Que has,
no,
si tens
bé
una visió superior, és a dir, quan el nen és molt petit, li has de dir que no tant si els dits al foc, però més que allò és una cosa lluent i extraordinàriament atraent per ell. Això, si tu li dius a un nen de 8 anys, escolta'm, què li hauria de deixar posar els dits al foc? Te dirà, no, de cap manera. Però, en canvi, després aquest nen de 8 anys te voldrà una PlayStation. I si tu li preguntes a un de 20, li hauria de comprar la PlayStation? Te dirà, no, perquè el distraurà i no sé què. Però, en canvi, aquest de 20 te dirà que ell se'n vol anar a la discoteca o ara se'n vol anar a no sé on o vol fer no sé què. I després tu li preguntes a un de 60, escolta'm, amb aquest de 20 li hauria de deixar fer? Esclar, i al final, si vas pujant d'aquesta manera cada cop amb una visió superior, arribes a dir a Déu, que et diu, no, no siguis egoista, no, no busquis el plaer, no pretenguis tenir certs béns o certs, perquè no, no et convenen pel que realment és important, que és la salvació. Per tant, en últim terme, tots són negatives, però és que, a veure, un dels nostres mals és que se'ns ha fet creure que teníem tot a l'abast. I en aquest moment, de cop i volta, ens han dit que no ho tenim tot a l'abast. Amb una generació, amb una persona que ha nascut, que ha crescut, convençut de que tenia que tenir tret a tot, a la segona residència, al cotxàs, a les vacances pagades a tot rum, i que ara li diguin, no, és que això no és així, pues, si no ets tu capaç de renunciar-hi, perquè saps que al final ni és sostenible, ni et convé a tu, ni convé a ningú, pues, al final serà un altre que tu imposarà.
Clar.
O sigui, no, diguem que això té la seva recompensa ja en aquest moment, d'acord?
Sí, i aquí ens demana també una actitud que és no desestimis la correcció que et ve. Per tant, demana ja una predisposició a que nosaltres siguem conscients de que la vida, el Senyor, ens donarà una correcció.
Bueno, de fet, tenir plena confiança en que qui et corregeix és qui et coneix, perquè si no, no se't pot corregir. O sigui, el Senyor ens corregeix perquè realment coneix qui som
i l'importem.
I l'importem.
Si no m'importa, a mi qui no m'importa, no m'imposo.
I sap cap a on anem i què necessitem. I aleshores, clar, ens vol estalviar una sèrie de coses que no ens calen, o que no ens calen, o que ens podem estalviar per poder arribar a la fita abans. Mm. Vull dir que quan algú t'estima, et corregeix perquè puguis tenir allò que realment vol el teu cor, que no és la cosa immediata, sinó que és quelcom més, quan abans arribis millor, no? Vull dir que també el Senyor ens evita amb aquestes correccions les distraccions del camí, no? Vull dir, es treu les coses passatgeres.
Sí, i a vegades te fa la sensació de que allò ho necessites i sense allò no pots viure o sense allò no pots arribar a la felicitat, quan en realitat realment ni et convé, ni és el que et donarà la felicitat, ni... Etcètera.
No, però la nostra visió tantes vegades és allò que deia Santa Teresa, que deia, li deia a Déu, si tractes així els teus amics, ara entenc per què en tens tan pocs. Clar, ell fa sofrir els fills que ell prefereix, diu. I per tant hi ha una purificació. La mateixa Mare Teresa de Calcuta, ella diu també que va estar tants i tants anys doncs, a la foscor a la nit, i no obstant ella doncs, continuava fent el bé, continuava doncs, desvivint-se per tothom.
Bueno, perquè la fe, en el fons, és viure la corda fluixa, és el que tu dies abans. Un cop has fet la correcció, un cop tu has donat un pas, després et ve de dir, l'he donat bé, no l'he donat bé, havia d'anar cap endavant, havia de ser tan fort, havia de ser menys fort. Vull dir que sí que et trobes amb una solitud de dir, l'he encertat o no l'he encertat, no? Vull dir, també hi ha aquest sofriment, també hi és.
Amics, amigues, estem compartint aquesta tertúlia de la taula de l'Evangeli amb la Mare Carme Girard, organista del Santuari de Núria, membre del Seminari de Poble de Déu i component de l'equip pastoral de la Vall de Ribes. També amb Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell, i mossèn Melcior Carol, rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. Continuem endavant amb aquestes lectures. Ara escoltem l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 13.
En aquell temps, Jesús, tot fent camí cap a Jerusalem, passava per viles i pobles i ensenyava. Algú li preguntà:
Senyor, són pocs els qui se salven?
Ell contestà:
Correu, mireu d'entrar per la porta estreta, perquè us asseguro que molts voldran entrar-hi i no podran. Després que el cap de casa s'haurà alçat a tancar la porta, de fora estant començareu a trucar i direu: «Senyor, obriu-nos!» Ell us respondrà: «No sé d'on sou». Llavors començareu a dir-li: «Menjàvem i bevíem amb vos, i ensenyàveu pels nostres carrers». I ell us respondrà: «No sé d'on sou, lluny de mi tots vosaltres que obràveu el mal». Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents, quan veureu Abraham, Isaac i Jacob amb tots els profetes en el regne de Déu, mentre que vosaltres us hauran tret fora. I vindran gent d'Orient i d'Occident, del Nord i del Sud, i se seuran a taula en el regne de Déu. Mireu, ara són darrers els que llavors seran primers, i són primers els que llavors seran darrers.
Fent camí cap a Jerusalem, Jesús respon una pregunta que li fa un dels seus oients: «Senyor, són pocs els que se salven?» Jesús assenyala la porta estreta de la salvació, que molts voldran entrar-hi i no podran. I hi ha també una gran crida als pagans en aquest fragment. Què diria mossèn Melcior?
D'entrada diria aquest: «Mireu d'entrar per la porta estreta». La porta estreta suposo que és la porta de la creu, perquè és l'arbre de la vida, és on mena tota la... És la font de les gràcies. Comença, doncs, per aquesta disposició de dir, bueno, vull dir, si Jesús va morir en creu i va agafar la creu, doncs la creu és l'arbre de la vida. I, per tant, jo he d'assumir la creu que em toqui en aquesta vida, sigui la que sigui. És la porta estreta. No fugir de la creu.
Després també aquí parla del mal. Vull dir, aquí diu que els que no entraran són aquells que obren el mal. Vull dir, jo penso que... I després diu, clar, entraran els darrers i d'Orient i d'Occident. Jo aquí de vegades em plantejo, bueno, els que estem dins l'Església, de tant en tant convé fer una revisió de consciència, de dir, jo estic aquí perquè ja hi soc i actuo en consciència, estic per fer carrera, estic perquè em valorin, estic per ser ben vist, estic perquè toca. O sigui, també una mica el mal, podem pensar que el fan els de fora, però jo penso que també és com una crida a dir, revisem també de portes endins, no? Què oferim? Què oferim nosaltres?
Per mi la porta estreta és la porta de la humilitat, la porta de... No sóc digne de que entreu a casa meva, però una sola paraula serà salva la meva ànima. No són les meves obres les que em salvaran, és la teva benevolença. Aleshores, la porta estreta és el reconeixement de les pròpies limitacions, de que no arribes on hauries d'arribar, de que no arribes on voldries arribar, però, bueno, per lo menos ho intento, i allà on arribo jo, pues arribarà ell.
Sí, penso que també la humilitat també està en... O sigui, jo penso que està primer en reconèixer, no?, que les pròpies limitacions i aquesta humilitat penso que és necessària. Però penso que la humilitat va més enllà. Vull dir, també la nostra humilitat ha de ser poder donar glòria a Déu del que obre en nosaltres. O sigui, la humilitat també és dir gràcies, Senyor, per tot el que m'heu donat. Vull dir que també hem de ser agraïts, no? I penso que la humilitat també és en reconèixer tot allò que nosaltres hem rebut de Déu i el que hem rebut de Déu, oferir-ho, donar-ho, perquè altres puguin entrar per aquesta porta estreta. Vull dir, nosaltres som cridats a ser testimonis, a ser màrtirs, no?, a donar la vida per allò que nosaltres hem rebut i perquè això sigui conegut i que molts d'Orient i d'Occident també puguin ser convidats a entrar-hi. I penso que també és no només dir... Jo no sóc res, no?, i les meves limitacions, doncs, són moltes i jo no puc... Però gràcies, Senyor, per tot el que m'heu donat, perquè gràcies a vos jo també puc obrar enmig del món, no? I puc donar amb tot el que he rebut de vos.
Són darrers els que llavors seran primers, i són primers els que llavors seran darrers. Aquí suposo que hi ha l'actitud aquesta, doncs, de protagonisme, de voler ser, de voler estar al davant, de pensar-te, vull dir, que ets qui sap què, pel que et penses, doncs, que vals, o... És a dir... Certament que, tal com deies, Xavier, hi ha aquesta actitud d'humilitat tan important.
Bueno, els valors del món no són els valors realment importants, al final. Aleshores, els primers, potser, en els valors del món, acabaran sent els darrers, en els valors de la salvació, no? Aleshores... s'ha de reflexionar també sobre això.
Sí, perquè És un constant a l'Evangeli, no? Quan vas veient allà doncs, els grans sacerdots, els mestres de la llei, i aleshores veus doncs, clarament la lliçó bíblica, no? Que tots aquells que tenen els títols, que són els que aparentment remenen les cireres, doncs aquests en el regne de Déu seran els darrers. I com els anabim, els pobres en l'esperit, aquells que passen desapercebuts però que tenen una vida autèntica, aquests són els que passaran al davant. Aquello que es diu tantes vegades que tant tens, tant vals, en la mentalitat mundana, en l'Evangeli és al revés. Vals pel que ets, no pel que tens.
La mateixa expressió els hi diu als apòstols. Els primers seran els darrers i els darrers seran els primers. És a dir, no discutiu sobre qui s'asseurà a la meva dreta. No, el vostre objectiu no és ser a la meva dreta. Entreu per la porta estreta, encara que sigueu l'últim que entri, que entreu de genolls i que entreu deixant pèls a la gatera. Però entreu.
Bueno, de fet, també la salvació ens ve per Jesucrist. Vull dir, no se salva qui vol, sinó qui pot. Vull dir que jo penso que la salvació no està perquè nosaltres fem molts mèrits i moltes coses i ens esforcem per guanyar el cel, perquè el cel ja ha estat guanyat per Jesucrist. Nosaltres aquí el que hem de fer és acollir aquest Jesucrist a la nostra vida i incorporar-lo. I a veure, som fills de Déu, vull dir, tenim una dignitat. No som ningú, tant que som. Som fills de Déu en el baptisme. Cuidado, que això és molt. Ara, aquesta és l'autèntica... Per mi aquesta és l'autèntica humilitat, saber qui ets. I per mi ser fills de Déu. Ara, els mèrits són els de Jesucrist, evidentment. Si no tinc clar això, la porta, aleshores, no hi cabem, perquè aleshores jo porto a l'esquena moltes coses, no? No, jo l'únic que porto són els mèrits de Jesucrist. Si porto més coses, aleshores no entro, no passo, perquè ja sóc jo que vol entrar, no?
Sí, és l'equilibri que trobem amb la figura de Maria, que ella és l'humil, la darrera, però el que canta les meravelles que Déu ha obrat en ella. I totes les generacions em diran benaurada. Posa una expressió més xola que aquesta. Dic que tothom em dirà que sóc la millor. És clar, és saber conèixer qui ets, on estàs, què és el que Déu t'ha donat, però clar, és parteix sempre d'aquesta actitud d'humilitat, de posar-te en darrer lloc, aquella recomanació que ens fa Sant Pau, que qui la practica, no? Tractar els altres com a superiors a tu mateix, aquesta actitud...
Però és que això són temes que no estan de moda, perdonin.
No estan de moda, eh?
Per què no parlem d'alguna cosa que estigui de moda? Perquè, clar, parlar de la humilitat, això ben bé, de la pobresa, de la petitesa... A veure...
Sí, avui això està poc de moda, No són temes, no són temes així que interessin gaire.
Però són els grans valors i són la clau de volta.
Sí.
Són la clau de volta. L'humilitat, la pobresa en l'esperit... Bé, els darrers seran els primers.
Si més no, els cristians ens hem d'interpel·lar amb tot això que vostès han anat dient, doncs és una interpel·lació per a nosaltres, els que volem ser seguidors de Jesucrist, en definitiva. No els que siguem, sinó que volem ser-ho, perquè a vegades hom no sap ni on està situat. Bé, doncs fins aquí els comentaris a aquesta taula de l'Evangeli del diumenge, en què es pertocava el 21, hem fet les lectures el diumenge 21 de durant l'any. Agraïm moltíssim la col·laboració als nostres tertulians. Gràcies, Maria Carme Girard.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xavier Francino.
A vosaltres, també.
Gràcies, mossèn Melcior Querol.
Gràcies.
I també, amics i amigues, un cop més, donar-los les gràcies perquè setmana rere setmana vostès són fidels aquí a la nostra sintonia i ens fan arribar els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Repeteixo, taulaevangeli@radioestel.cat. Continuïn enviant-nos tots els seus comentaris, si ho desitgen. També ens trobaran al Facebook. Els ha parlat Maria Marín. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.